Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. La Federació Catalana DOP IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Bon dia i benvinguts a la Fonda. Sabíeu que el pa de pagès català té indicació geogràfica protegida i que una de les seves claus és la fermentació lenta? Aquesta tècnica millora el sabor, la textura i també la digestibilitat i connecta amb la manera tradicional de fer pa a casa.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Encenem els fogons i ja anem mirant cap a Sant Jordi. Algú dirà, però si encara falta molt. Sí, sí, però les llibreries es comencen a emplenar de llibres nous. I n'hi ha molts que toquen els fogons. Mireu, avui parlem amb dos marcs. Per una banda, amb en Marc Casanovas, que ha escrit un llibre que és una delícia sobre en Ramon Cabau. I per l'altra, amb un altre marc. Aquí anem cap al Delta de l'Ebre, el primer a la Boqueria. I aquí on anem? Doncs anem al Delta de l'Ebre perquè volem parlar de Ma Petit Boucher, un projecte de xarxa social que s'ha transformat en un llibre que fan una cuina d'aquelles que meravella, senzilles, bones i gustoses. Comencem!
Girona Excel·lent, el segell de qualitat alimentària de la Diputació de Girona, us ofereix aquest espai.
Avui, amb la persona que he quedat, mira, a la Boqueria, a un dels mercats, crec, més internacionals de tots els mercats que tenim a Barcelona, i sospito que no és per alguna cosa, diguem-ne així, a l'atzar, sinó que és per una cosa concreta, i és que hi ha personatges que, més que viure, interpreten una òpera, que viuen la vida com un acte artístic, intens, imprevisible i ple de passió. Un d'aquests va ser Ramon Cabau, l'ànima de la Boqueria, el dandi il·lustrat que va convertir la gastronomia catalana en poesia i rebel·lia. El periodista Marc Casanovas ens ho explica al seu nou llibre, una òpera gastronòmica, un retrat brillant sobre la vida i l'amor d'un home que va fer del mercat el seu escenari i de la cuina una manera d'entendre el món. Avui a la Fonda parlem de memòria, de cuina i de llibertat. Marc Casanova, molt bon dia.
Com anem? Escolta, quina presentació, ni que portessis molts anys fent ràdio, eh?
No, saps què passa? Que tu arribes a un mercat i aquí, quan tu entres a un mercat o entres en una cuina o vas al mig del bosc, un ja pensa diferent.
És veritat, eh? Allà es posa en sintonia les idees amb els productes i allà tot rutlla, no?
Ah, per això, per què penses que jo et dic, no vinguis a l'estudi, ja vindré jo, eh? Perquè es parla diferent. Les olors són diferents.
És veritat, i tothom juga a casa. Al mercat tothom juga a casa.
Home, i tant, sí. Marc, escolta, en Ramon Cabau va ser molt més que un cuiner, va ser una mirada, va ser una actitud, va ser un crit d'amor per la vida i pel producte. Tu què diries que quan en Ramon, doncs, ens va deixar i que va fer tanta feina com la que va fer, sí. Com creus tu, diguem-ne, que hauríem de recordar aquest personatge, aquest cuiner?
És difícil quedar-se amb un sol concepte, perquè quan em pregunten qui era, és que et pots dir tantes coses, et podries estar ja 20 minuts parlant, no? Perquè era, evidentment, era un home molt culte, era restaurador, era pagès, era un encantador de serps, era un romàntic, era un faldiller, era un covard, perquè s'ha de dir, era amic del poder, era moltes coses i ho sabia fer tot amb un estrany equilibri entre el bé i el mal, que se'n sortia. Llavors, tot això ha fet, tot això t'ho dic, i contestant a la teva pregunta, perquè com s'hauria de recordar i per què no se l'ha recordat com l'hauríem de recordar? Jo crec que han entrat molts factors en joc que han fet que un home que ho era tot i era famosíssim, no només a la Boqueria, sinó a la ciutat de Barcelona, perquè transcendia la gastronomia, s'han juntat moltes coses que han fet que l'oblidem. Des del 87 fins ara, que es va suïcidar, han passat moltes coses i moltes d'elles, segur que en parlarem ara, però han fet que no el recordem. I jo simplement el recordaria com un home culte, amb molt sentit comú, que tenia moltes respostes a les incògnites del present.
Era un home incomprès?
Completament. Sí, sí, completament. Perquè anava per lliure, era un vers lliure, i jo crec que el seu discurs va arribar massa d'hora, en un moment on la cuina catalana malauradament dubtava molt de si mateixa i mirava molt a França i tenia molt bona cuina de pagès, molt bona cuina de poble, però a Barcelona els restaurants era un moment de transició, era un moment on alguns restaurants de molt renom havien tancat i encara no havien obert altres grans com Via Veneto, com altres restaurants doncs, que ara són canònics, no? Era aquell moment d'impàs on ell apareix com una mena de bolet de sotabosc sense cap formació gastronòmica, perquè ell venia del món de la farmàcia i del dret. I de cop i volta coneix a la filla del senyor Agut, de la Font d'Agut, i decideix fer un restaurant que dit pels francesos que es va catalogar com el gran restaurant, com el gran palau de la cuina catalana moderna. Van dir un restaurant que va tenir tots els aplaudiments, tot el renom de la gent en un moment on faltaven referents. Sobretot ens faltaven referents i ens faltava creure'ns-ho.
Clar, tu i jo, en comparació, ara estàs parlant de l'any 87, que ells quan ell ens va deixar, sí. Però, per tant, estem parlant d'aquells anys anteriors, no? Podríem dir...
El 60 comença ell.
Del 60 sí, fins sí. Al 86-87. Uh-huh. I clar, jo estic pensant que aquella època, quan jo era molt petit, del que me'n recordo, no? Doncs era que aquí a Barcelona hi havia l'Orotava, no? Uh-huh. Que hi havia, doncs, l'Ardi a Madrid, no?
Totalment.
Que es parlava, doncs, de... Mira, en Moncho, que fa poca ens ha deixat, no? Uh-huh. Clar, es parlava de la dama, no? Sí. Aquí a Diagonal. Clar, sí, sí. Era una cuina que, més enllà, diguem-ne, d'aquella cuina que es feia al model Empordà, no? Que el senyor Mercader, doncs, havia anat i ja començava amb aquesta, com ara dius, i que, de fet, fa poques setmanes, doncs, que hem estat al Gastronomic Forum de Barcelona, s'ha parlat molt, no?, de la nova cuina catalana, i precisament amb en Jordi Vilà en parlàvem aquí a la Fonda, que deia, bueno, és que, clar, quina nova cuina catalana, no? Perquè així com també a França hi ha hagut la Nouvelle Cuisine, sí. Hi ha hagut moltes Nouvelles Cuisines diferents, amb la cuina catalana també ens ha passat això, no? Llavors, clar, sempre busquem, diguem-ne, aquesta avantguàrdia que al cap d'uns anys acaba amb tradició o això, no? Però suposo que ha sigut difícil escriure un llibre sobre Ramon Cabau o no?
Molt complex.
O t'ha costat molt poc?
No, molt complex ha sigut. Fa de mal dir, però aquesta biografia omple alguns dels forats negres que teníem a la nostra cuina. Hi ha hagut moltes hores, moltíssim temps de documentació, d'entrevistes, d'estudi, d'investigació, gairebé més que no d'escriptura, tot i que n'hi ha hagut molta, no? D'escriptura també. Les fonts vives, que queden vives, que coneixien a Cabau, moltes d'elles o són molt grans o tenen la memòria tocada. I llavors hi havia molts cops que havia de confrontar opinions perquè les fonts entraven en contradicció amb algunes informacions, no? I després també, molt important, la família directa, les seves dues fillastres, no han volgut parlar amb mi. Elles es van cobrir amb la biografia oficial del Néstor Luján, que el Néstor Luján es va casar amb la fillastra de Cabau. Es van cobrir amb aquella biografia feta per Agustí Pons, allà van decidir que tancaven la paradeta de donar opinió pública, i jo, tots els meus intents, no van voler parlar. No van voler parlar amb mi, perquè jo també crec que tot i que es va fer de cara a la galeria una mena de posada en escena de la pau familiar entre tots ells, allà hi havia encara ferides obertes, perquè amb Néstor Luján van començar molt bé, eren un tàndem imparable, que anaven a Madrid a presentar la cuina catalana. Els dos tenien molt clar que la gastronomia ha d'estar vinculada a la història, al turisme, a la política, a la cultura. Ho tenien molt clar, van ser els primers que ho tenien molt clar, però això després ells es van separar per molts temes familiars i personals, i aquella desvinculació ha fet que després jo crec que li hagi passat una mica, hagi tingut contrapartides amb el seu oblit, perquè vulguis o no, ell era una, Néstor Luján era una persona amb molta presència, creador, formador de l'Acadèmia Catalana de Gastronomia, i el fet que no es portessin bé al final, jo crec que això li va passar una mica... Va haver un peatge per Cabau en tot això.
Marc, jo que aquest llibre me l'he llegit de pe a pa, puc dir des d'un punt de vista personal que per mi ha sigut un luxe amb un relat, podríem dir, gastronòmicament brillant. El que no sé per tu és si aquest llibre... té més, diguem-ne, o ha sigut un exercici periodístic o literari? És a dir, quan hi ha de periodisme i quan hi ha de literatura aquí d'aquest llibre?
És una biografia novel·lada. Això què vol dir? Doncs que en tot moment buscava aquest ritme frenètic que tenen novel·les que jo adoro, però sempre basades en la veritat. És a dir, no trobaràs en tota la biografia de Cabau cap cosa que no estigui basada o directament documentada amb fets reals, amb fonts, amb informació trobada. O sigui, en molts moments hi ha gent que m'ha dit això ho has posat tu, hi ha més pa que formatge, no? Aquí, de veritat, et poso un exemple. Tota la història que hi ha vinculada amb Paul Newman. O sigui, a Cabau, 20 anys abans de l'explosió de la cuina catalana al món, el portaven als Estats Units amb helicòpter perquè Paul Newman havia posat de moda l'oli d'oliva i a qui criden, Estats Units a qui crida com a representació de l'home mediterrani, de l'home català, és a Cabau. Cabau va allà a explicar les bondats de l'oli d'oliva verge extra a les senyores, perquè en aquell moment eren les senyores de la llar dels Estats Units. Això ja sé que no s'ho creu i ho he d'explicar, i com aquest exemple n'hi ha molts. Sí que està buscat expressament que el passar de pàgina sigui molt, molt ràpid, que hi hagi molt ritme. No volia una novel·la nicho només per públic gastronòmic. Com que Cabau transcendeix la gastronomia, volia arribar a un públic que també s'interessa per la ciutat de Barcelona, més enllà de si els agrada molt o menys la cuina.
Has pogut parlar segurament amb molta gent que el va conèixer. No sé qui va ser la primera persona que et va començar a posar el fil a l'agulla amb aquesta òpera gastronòmica sobre en Ramon Cabau.
Llorenç Patràs.
El Patràs
va ser quan fent el meu primer assaig sobre l'alta cuina d'Àlex Montiel, amb el llibre de No sóc un dels vostres. Ell no parava de dir-me que en tot moment, aquell moment que els mercats havien de negociar molt quins mercats es podien comercialitzar i quins bolets es podrien comercialitzar i quins no, no? I parlàvem de les trompetes de l'amor. I em diu, clar, és que jo amb el Cabau havíem de fer mans i mànigues per convèncer els polítics, que el Cabau els hi servia les trompetes de l'amor als polítics i com que els agradava, després aconseguia comercialitzar-les. I jo dic, a veure, un moment, parem màquines, i com aquesta, vaig trobar moltes i vaig veure que la informació no, molts cops era contradictòria, que era un personatge molt desconegut, que jo poso, abans ho has dit molt bé a la introducció, jo Cabau el poso en el triangle màgic Mercader Lledonosa, Jo ja sé que hi ha gent, historiadors de la cuina catalana, que em tiraran els mobles al cap. Jo el poso en aquest triangle màgic, perquè els tres es coneixien, es respectaven i es visitaven. I jo el poso, així com Lledonosa seria més la divulgació, Mercader seria seria lo canònic, no? Seria la cuina catalana amb molta creativitat que es basa des de la que va passar fam a la infància ell, no? Llavors com sublimar els productes més senzills, no? Però és Cabau és el primer gran influenciador, és el que aconsegueix com a restaurador, perquè ell és restaurador, ell dona presència als restauradors, aconsegueix posar a la cuina catalana al món davant de molts mitjans, quan la cuina catalana era un gran desconegut, no? I ell ven en mitjans constantment per parlar del seu restaurant, per parlar d'ell, per parlar de la boqueria, i això ho aconsegueix amb un relat molt, molt definit i molt clar.
I, de fet, el que has dit tu, no? És dir, en Ramon no era cuiner, vull dir, venia d'un món completament diferent, sí. Que això, al llarg d'aquesta curta història d'aquests últims, per exemple, 50 anys, veiem que ja ha passat, és a dir, hem tingut, no? Entre cometes, jo ara et diria Ramons Cabaus, no? D'això, és a dir, hem tingut gent que no venia de l'ofici, que ha acabat tinguent un restaurant i amb la seva manera de pensar la cuina o de definir un model, una filosofia culinària i de restauració, han sigut grans restaurants, no?
Sí.
Estic pensant també en aquell metge que teníem, que va acabar tinguent estrella Michelin, no? I que crec que durant un cert temps, diguem-ne, de la història culinària d'aquesta cuina catalana o cuina d'avantguàrdia, digui-li com vulguis, doncs va fer, diguem-ne, va tenir el seu pedestal, no? I en tenim uns quants de...
Sí, tenien, sí.
Exacte.
I a més la periodista Carme Casas, de les grans històriques de Catalunya, sempre defensa que a ella li interessa molt aquests cuiners o restauradors que venen d'altres mons, perquè aquest coneixement aquest coneixement que tenen d'altres mons, quan l'apliquen com a nouvinguts a la cuina, l'únic que fan és enriquir el sector i fer-lo més gran. Jo crec que és una senyal de salut quan en un sector com la restauració no ens quedem mirant-nos el melic i som molt endogàmics i obrim les portes i deixem entrar gent que de cop apareixen amb visions sensacions completament noves i molt fresques.
Per què creus que la figura d'en Cabau ha quedat tan oblidada per molta gent?
Sí, és el que et deia d'inici. Sí, jo tinc... Això són teories ja personals, no, evidentment no és la veritat absoluta. Hi ha molts factors que han fet que... Ell va programar la seva mort, el seu suïcidi, per eternitzar-se. Ell volia passar, transcendir. Ell volia, com una persona amb bastant ego, amb una imatge pública molt gran, ell ho va planificar tot perquè els barcelonins ens en acordessin tota la vida d'ell. I no ho va aconseguir. No ho va aconseguir, entre altres coses, perquè després del 87 és un moment de trànsit molt gran a Barcelona, el moment aquest que comencem a mirar el mar, que si el Mundial de Futbol d'Espanya, que si les Olimpiades, que si el començament molt, molt clar de l'arribada de turisme a Catalunya, i la irrupció dels grans xefs amb estrelles i mediàtics. No? Tot això, que ell va ser un dels que va obrir el camí, doncs, jo crec que també a ell li ha anat una mica en contra, no? Perquè tenim, això sempre ho diu el gran cronista de la ciutat, el Xavier Tero, es diu que ens prenem massa seriosament, però a la vegada som molt desmemoriats, no? A vegades els catalans, per donar reconeixement a la gent que s'ho mereix. I jo crec que hem creat un abisme massa gran entre la irrupció increïble i positiva pel territori de Ferran Adrià amb tot el que va passar abans, no? Jo crec que és important... perquè ho diu el propi... Ho diu Ferran Adrià, Joan Roca, la Ruscalleda, és que ho diuen tots ells, que Cabau és molt important per entendre la seva presència posterior, no? I jo crec que això li van en contra. O sigui, els fenòmens molt canviants de la ciutat, més l'aparició del xef superestrella, després que ell, s'ha de dir, la seva vinculació al poder en el seu moment molt vinculat al franquisme i a la dreta catalana, pues li van en contra quan va arribar la sociovergència i volen posar en boga a uns noms que són més afins al seu pensament polític que no pas a una persona que era català i sentia la catalana per dins, però d'una manera diferent a la resta, segurament.
Avui parlem amb en Marc Casanovas d'aquest llibre que acaba de sortir del forn, una òpera gastronòmica d'Ara Llibres, un llibre doncs, fet de la vida i la mort de Ramon Cabau, de l'ànima de la Boqueria. Què creus que diria avui en Ramon si estigués aquí i veiés la Boqueria que tenim el 2025?
Li costaria molt acceptar-la, tindria un sentiment de pèrdua molt gran, en molts sentits, en d'altres potser hi veuria remei, però en general es posaria mans i mànigues. El 2024 va ser el seu centenari, hauria complert 100 anys i no va haver-hi absolutament cap reconeixement a la ciutat a part de la seva figura, i això jo crec que és un error flagrant per part de les institucions. Què diria ara? Doncs diria que el codi, aquest codi intern molt positiu pel mercat de la Boqueria que arriba ara, que implica doncs més menjar fresc i no tant menjar elaborat a les parades, doncs ho veuria com algo positiu. No entendria per què no hi ha barcelonins vivint a prop de la Boqueria i jo crec que hauria fet mans i mànigues per parlar molt. Era molt pesat Cabau quan volia i sabia, coneixia totes les secretàries i coneixia tots els despatxos de la Generalitat i del Parlament, i entrava tots, i llavors jo s'hauria fet molt pesat per blindar d'alguna manera la nostra Boqueria, perquè la Boqueria era el mercat més emocionant del món, era on passaven coses magnífiques, no? I ell era un dels grans ambaixadors, i jo crec que ara estaria bastant moix amb la situació actual, veient que doncs l'estem perdent entre els dits una miqueta, no?
Hi ha algun episodi o alguna anècdota o algun capítol d'aquest llibre que al final mira, per el sigui el que sigui, l'has deixat fora perquè t'hagi colpit, perquè hagis cregut que potser allò... Hosti, tu...
La informació,
que...
refereixes. Sí, mm-hmm. Sí, no he volgut entrar, per exemple, en draps bruts, que hi havia a nivell familiar, no m'interessen, crec que és entrar una mena de sensacionalisme que no portava res a la història. Jo volia explicar la història fascinant de Cabau per acabar parlant d'alguna cosa més gran, que és què passa amb la nostra xarxa de mercats municipals. Tot això jo crec que era un fil suficientment interessant per deixar enrere retrets amorosos, sentimentals, familiars, que no portaven enlloc. Això per començar. I després, que m'ha faltat, potser m'ha faltat temps. Jo, si faig un tercer llibre, que espero que algun dia el pugui fer, no acceptaré deadlines, vull dir dates d'entrega, perquè jo ho porto molt malament, sóc molt complidor amb les dates, llavors m'exigeixo molt a complir amb la data d'entrega i m'han quedat fora certes fonts que jo ara els hi hauria fet preguntes. I em sap greu que no hagin arribat. Et poso un exemple, l'Alice Waters, de Chef Panisse, un dels restaurants i una de les cuineres que canvia la història de la cuina nord-americana, era íntima amiga de Cabau. Imagina't el que t'estic
dient. A veure.
T'estàs flipant, eh?
Tu com has arribat? Tu com has arribat a això?
És a dir... pues amb la investigació del llibre, jo acabo trobant molt tard, massa tard, acabo trobant això, que ella, quan venia a Barcelona, que venia sovint, anava a la cuina de l'Agut Avinyó i volia estar amb Cabau. Igual que tots els cuiners de la nova cuina basca venien a la Boqueria i després es reunien a l'Agut Avinyó. Et parlo de veritat que està allà, està present en molts moments claus, i ara em sap greu no haver parlat amb la Núria Wagena, que també sé que el coneixia. Em sap molt greu que Montse Guillén se'n morís a mitja investigació, i perquè eren íntims també amics, i el que et dic de l'Alice Waters, per exemple, que hauria anat molt bé saber la seva opinió.
En percentatges, tu què diries que tenia de cuiner, de filòsof o d'agitador cultural? En quin percentatge?
Pues mira, diria, de cuiner seria el percentatge més baix, diria que un 15%, i la resta s'ho repartiria gairebé 50%, una filosofia de pagès molt extravagant per l'època que tenia, i de restaurador també, el 50% amb la filosofia aquesta de pagès, que era importantíssim per ell, per entendre'l.
En canvi, jo per el que n'he sabut, no?, al llarg de la història, jo sempre penso que en Ramon Cabau va ser un precursor, no? Ara, avui en dia, seria allò de parlaríem de l'storytelling, parlaríem del màrqueting, no?
Sí.
Crec que va ser una persona que en aquell punt ell ja era tot una imatge, no? És a dir, jo crec que ell va ser el precursor del cuiner com a marca personal, no?
Sí, sí.
Tot i que no era cuiner.
Sí,
no?
sí, exacte. O sigui, em deies d'aquesta informació amb Alice Waters, aquest home va estar a la coberta d'un anuari dels 10 millors cuiners del món d'Estats Units sense ser cuiner professional, i es va colar a la coberta d'això, no? Vull dir, tenia aquesta capacitat innata d'esmunyir-se i estar sempre en el lloc correcte en el moment idoni. No ho sé, és realment difícil de dir-te de dir-te com aconseguia les coses. Sempre se n'en sortia, i se n'en sortia sempre al seu favor, no? És com quan negociava amb les paradistes de la Boqueria, que sempre sabia negociar a favor seu. Doncs jo crec que va saber negociar moltes coses molt bé de la seva vida a nivell d'imatge pública, no? Aquesta, ara ho deies molt bé, o sigui, era un home marca. Va ser el primer home marca de la cuina catalana. O sigui, ell, aquesta imatge que tenia, que no ho hem dit, però bueno, anava amb el canotier, amb el barret, amb el vestit a mida, amb els llacets, que ell mateix s'encarregava de dir que eren dels vestits de les seves amants, que era mentida, amb el seu gos, que es deia Soufflé, que l'havia regalat a la Louis Vuittònica. Era una imatge d'un dandi, no?
Era el Dalí, si era...
Sí, li deien el Dalí de la gastronomia. Li deien. I ell no tocava els diners. Quan estava a la Boqueria, ell només tocava producte. Després pagaven per ell, al cap de 2 hores venia l'Antonio Colea a la mà dreta i li pagava, però ell feia una performance. I aquesta performance li implicava després molta curiositat darrere seu, no? Hi havia molta gent que el seguia, que volia saber qui era, i els desconeguts es preguntaven qui era. I quan la gent, quan les paradistes deien, no, aquest home Ramon Cabau i té un restaurant, doncs el primer que volia la gent era anar a aquell restaurant i saber qui era aquest home tan estrafolari i tan interessant, que es passejava com un dandi per la ciutat de Barcelona. Un geni.
La seva cuina també era tan estrafolària, era no. provocadora, o en canvi era tradicional?
Era... fugia de la sofisticació. O sigui, ell va posar molt sentit comú a la cuina. Va començar a fer, a les seves cartes inicials, que ha tingut accés a moltes cartes, hi havia una barreja de cuina catalana tradicional, cuina basca i cuina provençal. Era una mica una barreja estranya que a poc van afinant amb l'entrada de cuiners de renom, com Josep Bullic, que després va estar via Veneto a la Dama, que per cert li enviem molts records, que s'està recuperant d'una intervenció. Jo crec que Josep Bullic li va servir per afinar una mica el seu discurs també. Va trobar unes mans que realment podien executar també tots els seus desitjos. I la seva cuina, et diria que era de posar el producte per sobre de tot d'extrema qualitat, sense intervenir-hi molt ni posar molts ingredients al plat, procurant tenir que els seus clients tinguessin bona digestió, que això ja ho deia ell als 70 quan no ho deia ningú, i sobretot guiant-se molt per les estacions, pel bon producte, pel producte de proximitat, tot el que ara és sentit comú, doncs ell va codificar-ho, ell va codificar una mica el restaurant que tots ara apreciem. El va codificar una miqueta.
Mira, jo a vegades penso, ostres, si ara en Cabau tingués un restaurant, no? Quin restaurant podria ser? No? Mm-hmm. Quin podria ser? I, evidentment, salvant totes les distàncies possibles i no tinguent res a veure amb un punt de vista personal entre un personatge o un altre, i jo puguem estar el més equivocat possible.
A veure, on vas? On vas? A quin cuiner vas? A quin restaurant?
A Mansatge, a Madrid.
Ah, mira.
No? Per el tipus de restaurant...
I pel personatge, que també, no?
I com a personatge, també, i com a... diguem-ne, creador de plats molt copiats, com per exemple la tortilla vaga, sí. Que li pots dir com vulguis, però uh-huh. que allò es va perillar, no? I aquesta, diguem-ne, estima pel producte senzill i humil, com aquells ronyons que fa, sí, fantàstics, sí. De xai, que dius, hosti, tu, no?
Em sembla una molt bona comparació, o sigui, els seus plats així més mitificats, potser, sense ser plats que han passat a la història, de la Guta Vinyó, o sigui, que si el llenguado a la nyoca, que si feia les sopes fredes amb diferents fruites, el sorbet de Violeta, per exemple, el sorbet de Violeta va ser el primer en servir-lo a la ciutat de Barcelona, la gent feia cua i el propi Bullic, el Josep Bullic, em deia, és que no era tan bo, tampoc, eh? Vull dir, diu, la gent venia per la novetat del que servíem. Al final ell volia això tan sobat que diem sempre, no? De posar la cuina al plat i les estacions, tal, pues ell ho feia en un moment que no es feia amb mitges racions, ho feia molt bé i venien de Madrid. Això també és una cosa que he trobat molt, ja he trobat molts articles, moltíssims articles de gent de Madrid, com que ell s'apropava molt al poder i viatjava molt a Madrid, ell aconseguia que Madrid vingués a Barcelona quan Madrid només es mirava al Malic. O sigui, ell va començar a aconseguir que molts madrilenys vinguessin aquí a menjar perquè trobaven que la Guta Vinyó era barat, quan no ho era, però comparat amb els restaurants bons de Madrid, era barat.
Sí, si en Cabau sigués viu avui, creus que veuria la cuina catalana actual i aquesta relació que tenim entre el mercat, el producte i clar, espectacle, hi ha el que hi ha, no? Però com creus que encaixaríem amb la Catalunya del 2025, Ramon?
Ell, o sigui, ell en un debat d'aquests televisius que jo també em vaig quedar frapat, o sigui, els debats televisius de principis dels 70, Néstor Luján i Cabau sentats a la butaca debatint si existia o no existia la cuina catalana, no quin tipus de cuina era, si existia. Clar, aquest any 2025 estem a regió mundial de gastronomia, però fa 40 anys es dubtava que existís la cuina, Pues jo crec que ara en aquests debats ell ho deia, no es pot, no podem analitzar ni debatre com és la cuina catalana d'avui, sinó que ho hauran de fer els que vinguin a continuació per nosaltres, perquè ell considerava que no tenia cap sentit cuinar ni el passat ni intentar cuinar el futur, que era anem a cuinar el que tenim avui i ja parlaran de nosaltres els que vinguin després. Jo crec que tenia aquesta sensació ell de tenir molt clar que havíem d'apostar per la catalanitat, que havíem d'apostar pel paisatge i sobretot pels petits productors. Això ho tenia molt clar. I per certs ingredients que ell s'encarregava, no ho hem dit, de cultivar personalment. Ella tenia una finca a Canet de Mar i ell deia, què passa a Catalunya, que hem deixat de servir les flors de carbassó,
no?
O la ruca. O més, va començar a fer experiments amb coriandre quan ningú els feia a Barcelona. Ell experimentava i després a vegades hi sortia bé, a vegades malament, però li donava a les mans dels seus cuiners els millors productes perquè els cultivava ell mateix. Al final era això, la sensació que era un avançat al seu temps amb tot lo bo i lo dolent que això implica. No?
Creus que va deixar algun llegat, no només filosòfic, amb algun cuiner o cuinera que hi hagi avui en dia, que encara estigui en actiu, que hagi deixat aquesta empremta, no, cabauniana?
Home, l'empremta l'ha deixat, o sigui, el llegat estar quan veig com parlen d'ell els cuiners que van estar... que estan, és veritat que no estaran actiu, però de manera anònima, no vull dir els noms perquè m'han enviat missatges privats, però els grans noms propis de la cuina actual, qualsevol que us vingui a la ment com a oients, han llegit el llibre. Jo estic molt orgullós perquè m'envien missatges i és molt emocionant veure el que està passant amb aquest llibre. I tots diuen que tots agraeixen aquesta biografia perquè el personatge el tenien més que en el radar. O sigui, el tenien situat, sabien de la seva importància per la nostra cuina i el tenen com un referent, no? I això m'omple d'orgull. Després, abans t'he parlat de Josep Bullich, que és un home que va estar després a Via Veneto, a La Dama, un home molt reconegut, que sempre ha considerat que ell va fer més pels restaurants de Catalunya que tota la indústria hotelera. I així ho defensa ell, eh? Ell sempre... Home, sempre ho diu, eh?
Segur que en Cabau tenia alguna cosa de psicoestètic, no? Com diu el senyor Bullich.
Exacte. Sí, és més, en el llibre ho dic. Hi ha un moment que dic que crec que es van portar bé perquè el Cabau, sense defensar aquesta psicoestètica que era doncs, posar molt més color a l'uniforme i a la cuina i a tot arreu, doncs seguia una mica la filosofia aquesta de la psicoestètica que va acabar abraçant Josep Bullich, no?
A veure, va, per acabar, si ara obríssim un restaurant o féssim un menú a sí. Ramon Cabau... quin primer, quin segon i quines postres creus que hi hauria d'haver-hi?
De postres tinc clar que serien el sorbet de violetes, això segur. Em quedaria com a de segons amb el llenguado a nyoca, que ja l'havia dit, i també amb alguna excentricitat que feia a vegades. Ell havia aconseguit portar a la pràctica receptes com el naciritus.
Com?
T'ho juro, havia aconseguit anar a llocs a diferents punts on sabia que li servirien. Això està, a més, ho diu ella a TV3, en una entrevista a Piano Bar, ho diu, va aconseguir portar vedelles non nates al seu restaurant i fer plats servint-la, que era una recepta que venia
d'Argentina.
I també ell posava referència a algun rei francès, si no m'equivoco, ara no ho tinc a la memòria, però crec que... Però vaja, podia fer aquestes excentricitats, perquè no parava de viatjar, anava a molts restaurants de França, moltíssims, ell coneixia tots els cuiners de la Nouvelle Cuisine, els coneixia tots, i et diria, doncs, de primer, doncs, Jo crec que hauríem de posar algú català, alguna amanida, però sobretot res de pa amb tomàquet. No volia pa amb tomàquet al seu restaurant, carai. No volia ni botifarra amb seques, no les volia. Carai. Diu que eren, diu, el pa amb tomàquet li donava presència com a plat d'entre plats, però mai en un restaurant. El restaurant havia de ser pa i el restaurant havia de ser, no amb porró, havia de ser amb bona copa de Borgonya i amb bona ampolla de vi. Això ho tenia molt clar ell.
És a saber si posaria el meló en pernil o no aquí.
No crec.
O el banana split. Marc Casanovas, en Ramon Cabau va ser molt més que un cuiner, com dèiem, va ser una mirada, va ser una actitud, va ser un crit d'amor per la vida i pel producte. T'agraïm moltíssim que avui ens hagis citat aquí a la Boqueria per recordar-nos que darrere de cada plat hi pot haver una òpera gastronòmica escrita, no sé amb quin tipus de clau, però una òpera de Ramon Cabau d'Ara Llibres, que t'agraïm moltíssim que aquest segon llibre sigui d'en Ramon, i jo ja estic frisant per quin serà el tercer personatge que hi haurà aquesta trilogia.
No em vulguis tan mal, que l'escriptura és molt solitària i molt dolorosa.
No pateixis, que parlem amb el senyor editor, senyora editora.
Fet.
I que no t'hi posin deadline.
Llavors firmo.
La Fonda. Para hacer un tiramisú.
La Fonda. Cuina, beure i migdiades. Amb Pep Noguer.
Avui a La Fonda parlem d'un univers que ha conquerit Instagram amb sensibilitat, bellesa i una mirada molt personal sobre la cuina. Ells són en Marc Balló i la Mònica Cortés, el tàndem creatiu darrere de Ma Petit Boucher, un espai on cada fotografia, cada recepta i cada paraula són un homenatge al plaer de cuinar i de compartir. Acaben de publicar un llibre deliciós ple de receptes que respiren calma, llum natural i elegància quotidiana. Avui descobrirem com es cuina la bellesa a casa d'en Marc i de la Mònica. Marc, molt bon dia.
Molt bon dia, Pep.
Escolta'm, la Mònica avui la tenim outside, eh?
Outside.
Ja va bé, ja va bé. Escolta'm, un dia que vingui ella, eh? No podem fer allò que d'una parella vingueu tots dos junts a la Fonda de Catalunya Ràdio.
El pròxim dia vindrà ella.
Escolta, com l'heu liat a Instagram vosaltres dos, no?
Sí, se'ns va descontrolar. Instagram i a totes les redes socials en general, perquè ha sigut un frenesí absolut i de la forma més casual i més fortuïta que pot existir, eh? Perquè no està res premeditat ni es va fer la intenció de crear un perfil gastronòmic d'aquestes magnituds. Tot començava com un petit recetari que vam inaugurar amb un hort que se'ns va descontrolar, perquè tot això nosaltres vam fer un hort ecològic i se'ns va descontrolar, no sabíem plantar gaire. Ara ja portem anys, ara ja dominem una mica més la tècnica, però en aquell moment no sabíem plantar gaire. Llavors, clar, el lloc on anaves al planter et deien agafa moltes pepineres, agafa moltes carbasses perquè se't moriran moltes, nano, saps? I nosaltres, vinga, 15 pepineres, 15 carbasses, i no es va morir ni una.
I com ho vam fer molta crema de carbassa, no?
Va començar a sortir excedent de producte que no sabíem què fotre'n, regalàvem a la família i als amics, i al final vam decidir fer un petit recetari, compartir amb la gent les receptes que anàvem recopilant de les àvies, de l'avi, d'altres països, i a la gent li va començar a agradar moltíssim el projecte, va començar a estar molt atent a tot, a cada nova publicació, ens escrivien, ens preguntaven, i així es va descontrolar, i estem on estem ara.
Déu-n'hi-do. Clar, perquè, a veure, anem a pams. A Marc, tu, què ets? De Barcelona? D'on ets?
Jo soc de Barcelona, nascut a Barcelona, i la Mònica també és nascuda a Barcelona, però té tota la seva família procedeix del Delta de l'Ebre, i el meu avi també té lligams per allà baix, també, que provenen d'allà.
Llavors, la Mònica, quan està allà baix, què fa? Parla brenc o què?
Sí, la Mònica parla brenc.
Li agafa com els de la Garrotxa, que comencem a parlar així, mi tancats, no?
Sí, a més els troba per tot arreu. Viatgem per tot el món, sempre trobes una brenca que per allà.
Escolta, i això, per què m'ha petit boucher, no? La meva boqueta, no?
En realitat és com una mica el significat de petita mos, no? Mi pequeño bocado, no? Perquè va sorgir una miqueta la idea de que, fem un petit mosset, una petita bocada, no? No sé. I ens va agradar molt el nom, i com que també ens agrada molt el francès i la gastronomia francesa, vam fer un cliquet d'ull. Però, és que, clar, això era com un receptari, no anava encarat a ser un perfil.
Quan vau començar, Marc?
Ara farà 4 anys, farà.
4 anys. Vau començar ja directament en castellà? O vau fer la transició? Perquè, clar, és allò que dius, en català tinc una quantitat de públic i en castellà puc tenir-ne una altra, no?
No, vam començar, fèiem una mica els dos idiomes, però sí que és veritat que com que molta gent, gran públic era d'altres parts també, a part de Catalunya hi havia molta gent, però també hi havia molta gent d'Espanya i d'arreu de fora, doncs vam decidir ja fer tota la terminologia en castellà, perquè al final si no estaves canviant amunt i avall tot el dia, però si ens pregunten en català contestem en català i si ens pregunten en anglès intentem contestar en anglès.
És curiós perquè aquesta és una d'aquelles coses que jo m'hi fixo una miqueta i mira que ara, per exemple, tu escrius amb l'idioma que vulguis i després allà et surt, no? La traducció i ho pots fer, no? I sempre hi ha aquests comentaris, sigui qui sigui, eh? Sigui un que parla en català o un que parla en castellà, és igual, no? Hi ha com una mica d'inversió, no? Cap als idiomes.
No sé, aquí venim a menjar i a passar-nos-ho bé cuinant i la cuina junta, la cuina fa pont, la cuina... Tots ens agrada tenir l'estómac ple i al final cuinar és fàcil si t'agrada menjar, que és el lema principal nostre i el que venim és a disfrutar. I l'idioma en què ho expliquem, al final és la recepta. No?
La veritat és que la cuina, com la música, no hauria de tenir, diguem-ne, idiomes. És l'idioma allò universal quan et poses una cosa a la boca i dius, uau, Marc, això, per què has fet aquí, no?
A mi el que em va enamorar de la cuina és el meu avi, que era cuiner, va ser un dels primers estrelles Michelin de Barcelona, l'hostal Sant Jordi. I les antigues estrelles Michelin, les franceses, aquelles que costava. I a mi el que m'enamorava de la cuina era veure com ell aconseguia fer tan feliç a la gent amb un plat a taula. I això a mi em va candilar, va provocar que la cuina fos una de les meves passions.
És que les olors, no? El nas, que moltes vegades és curiós, com per exemple quan un va al restaurant i li posen un vi, agafarà aquella copa, li fotrà una centrífuga de la copa, es farà l'entès o no, però l'enflairem, no? I en canvi ens arriba un plat i moltes vegades, si no ens el posen a davant, no enflairem, no?
Efectivament. Sí, és molt
important. Escolta, i vosaltres de què us ve això de la cuina? Perquè tu no ets cuiner.
Jo no sóc cuiner. Jo m'he criat entre fogons. Vaig treballar en hostaleria, això sí que és veritat, durant molt de temps. Però jo, la cuina em ve del meu avi, de criar-me en el restaurant, de usurpar, no sé si està ben dit, però bueno, agafar pinyons de les safates de pinyons quan el cuiner, el xef del restaurant em maldava, i el meu avi també, però i del xup-xup, dels fricandors, d'aquelles olles grosses i de tot aquest caliu que et provoca un restaurant. I a la Mònica li prové de la seva àvia, que era una gran cuinera, de mestressa de casa increïble, que a més de la terra cultivaven els tomates, els amputaven, feien tot el que és la conserva, i llavors la Mònica també, tot el tema de la cuina, que és espectacular com el treballa, li ve d'aquesta procedència, no?
Però d'ofici, vosaltres què fèieu abans de fer això, i de dir en algun moment, de dir, ei, tu, que la Mapeti Boucher deixa de ser un simple perfil per convertir-se en una comunitat, i aquí hi ha molta feina per fer.
Nosaltres som fotògrafs. Som fotògrafs, ens encanta la fotografia, l'expressió visual, tot el que és... Vam treballar molt de fotografia gastronòmica, perquè sempre ja et dic que la cuina i la gastronomia sempre han anat molt lligats amb el nostre món. Ens vam conèixer estudiant fotografia, i d'aquí vam acabar a la gastronomia. Vam començar a treballar en gastronomia, i quan s'ajunten les nostres dos grans passions, que és la fotografia i la gastronomia, doncs ja ho tens tot, tens el cupo complet.
Com es nota que aquesta parella som del fotògraf, o venen de la fotografia? Perquè les vostres fotografies d'aquí, en aquest llibre, Hoy cocines tú, con Mapeti Boucher, de la Mònica Cortés i Marc Balló, jo mateix he dit que, ostres, a mi que m'agrada molt el rotllo de la fotografia, tenen un segell molt, molt vostre, no? Molt reconeixible. Llum natural, tons suaus, no? Textures càlides... Com definiries aquesta estètica? Perquè, clar, te'n dones compte que si vas mirant molts tipus de revistes diferents al llarg de molts anys, no? La fotografia parla d'un llenguatge, no? Jo recordo, quan era molt jove, allò, la revista aquella, la Saber Sabor, o la Comer i Beber, no? Vull dir, allò molt carregats, molt bodegons, no? Ara es fan les fotos molt diferents, no? Més minimalistes, no?
Jo crec que això no ens ensenya les redes socials, ens ensenya la nostra comunitat, que ens ensenya moltes coses cada dia, i realment és el consumidor, i que cada cop està més culturitzat en el món de la gastronomia. Ens ha ensenyat que el que realment volen és una cosa orgànica, una cosa natural. Realment veure que es pot fer, que ells a casa ho faran, i que quan els hi surt... O sigui, que el que fan és el que surt, no? No cal plastificar-ho. En el món de la fotografia gastronòmica sempre hi ha hagut aquest punt, que és veritat que es necessita en moltes ocasions, perquè a vegades es treballa en fotografies de gelats o de productes que són difícils de treballar per la situació climàtica que tinguis a l'ambient, el que et rodeja, no? Si ja fa calor, els gelats es farà, no? És complicat. Però la gent el que vol és que si tu fas un sorbet de fruita, aquell sorbet no sigui perfecte, sinó sigui el que realment es menjarà. No?
Sí, és que clar, de fet, això que dius tu ara, gelats i sorbets, crec que és una de les coses més complicades de fer fotos en un producte natural, i jo la primera vegada que vaig haver de fer una foto d'un gelat, em va dir no, porta guix i farem una bola de guix i la pintarem. I a més, és curiós perquè allò que en un gelat, diguem-ne, d'aquestes marques que tu veus a l'estiu, aquella bola de gelat que és irregular, tècnicament, des d'un punt de vista culinari, està mal fet, és a dir, està mal formulada, no? I en canvi ho veiem com una cosa bona, això,
efectivament,
Marc.
Efectivament, i es provoca una situació d'engany visual que després no correspon amb el que hi ha. Això a Japó tenen molt, molt, molt... molt curat a Japó, el que surt en el packaging del producte té que ser exactament el mateix que hi ha dintre del producte, i això ho trobo fantàstic. I a les redes socials, avui en dia, jo crec que això s'està treballant molt i al final el que el consumidor vol i el que la gent vol és, escolta, si fas una petxuga a l'air fryer amb quatre cosetes posades, vol veure com queda. No vol veure una petxuga que sigui feta com de mentida, no? Volen la realitat i això és fantàstic, eh? Això ens facilita molt la feina.
Facilita la feina i la veritat és que també aquest punt de naturalitat la tens, per exemple, amb jugar amb la claror, no? Sí. I no posar, no haver de posar tants de focus, això que moltes vegades potser s'abusa, no? És a dir, ara estem, com que ara tu te'n vas a qualsevol lloc i et trobaràs el pack, a mi m'agrada molt, no? Allò que l'altre dia vaig anar aquí a prop de Catalunya Ràdio, que hi ha un centre comercial molt gran, i ara ja amb la càmera, amb el telèfon, hi ha el pack creador, no? I està ple de focus tot plegat, no? I llavors no necessitem tants de focus, no?
No, ni molt menys. Realment la millor llum que pot tenir un plat és la llum natural i la llum que realment et dona la naturalesa. Vull dir, si, a més, quan fa núvol també és bona llum, perquè és una llum plana, és una llum suau, que també treu molt partit a molt producte. És jugar una miqueta amb la llum ambient, sempre una bona finestra ben gran, que entri una bon xorro de llum i que quedi ben il·luminat el plat en si, però no cal tanta estructura.
Marc, escolta, i a veure, aquí amb Petit Boucher, qui teia més el bacallà, la Mònica o tu? Com us ho repartiu, això? Perquè, clar, un cuina i l'altre fa fotos, feu allò...
Fem tots, a casa cuinem tots, hem après que la cultura de la cuina a casa és uns moments màgics i preciosos, i realment estar el nen també cuina, perquè el que sí que ens va donar molt l'hort és que una cultura d'apreciar el producte de primera qualitat, el nen va aprendre a plantar, va aprendre a recollir el seu propi fruit, a cuinar-lo, a treballar-lo, i llavors a casa ja la cultura de la cuina i cuinar se'ns ha fet un moment familiar preciós i ens encanta a tots. Cuinem més o menys igual, eh?
De fet, això de tenir un hort canvia bastant la vida, eh?
Sí.
Clar, evidentment, un pot pensar des d'una ciutat com Barcelona, gran com Terrassa, és igual. Qualsevol ciutat dius, ja, però és que jo aquí on posaré un hort, no? Però quan tens la sort o quan intentes modificar el teu estil de vida i tenir un hort, és una altra història, eh? Veus més les estacions.
Però sí, clar, una de les coses que t'ensenya a cultivar i a casa, a les ciutats es pot fer, eh? Vull dir, avui en dia es pot fer molt, pots fer grans coses en petits espais, amb una miqueta de claror.
Home, aquí 15 carbassoneres, no, si els poses...
A... No, potser el veí te n'agafarà. Però, però avui en dia es pot. Però sí que una de les coses que t'ensenya és que no tot és atemporal i apreciar els moments de la temporada, perquè estem mal acostumats a anar al supermercat, pensar que un tomàquet sempre el podem tenir i perdem el sabor, perdem el gust. Tenim grans agricultors en aquest país, grans pagesos, però, clar, també hi ha un factor molt important, que és el tema de les càmeres, del producte que surt de la terra i arriba al supermercat. Vull dir, hi ha molts processos que això es té que amb la conservació, perquè fins que t'arribi a taula es perd molt sabor, no? Mm. I menjar un bon tomàquet recent collit de la tomaquera, això és algo que és espectacular, que un cop ho proves ja no vols tornar enrere.
No, i que després també li dones un valor que va molt més enllà. El valor del producte i el valor de la temporada, que dius, no, a partir d'ara ja no menjarem més tomates, no? És a dir, ens haurem d'esperar, no? Sí. A veure quan arribem a no anar a comprar en una botiga o en un supermercat unes tomates xerro així, que també n'hem pogut confitar, és a dir, no?
Clar, també
el mes de novembre o desembre podem menjar tomates confitades.
T'ensenya la roda natural de les coses i a tenir paciència i apreciar-les i no perdre la genialitat que té aquesta cosa temporal i del seu moment.
A veure, Marc, jo no ho sé, de la veritat, estem aquí fent aquesta tertúlia amb tu, però hi ha una olor que d'aquí que surt d'una bossa, que jo no sé què és això, però jo no sé si hauràs acabat tu la tertúlia tot sol, perquè què has portat aquí?
Això són pastissets de les Terres de l'Ebre. És una excel·lència absoluta, recomano a tothom que pugui provar-los si baixa per les Terres, perquè és un dels productes més fantàstics que existeixen.
Escolta, i aquests on són? els heu fet vosaltres o què?
No, aquests no, nosaltres en fem, però aquests són de Tortosa, d'un forn de Tortosa que està fantàstic i que realment els fa molt bons, però tots els forns d'allà els fan bons, perquè ho tenen tota la mà trencada i és com els xutxos a Girona, que tots són bons, doncs això també està molt bo.
Hi ha una cosa, hi ha molta gent que, jo crec que molts catalans i catalanes, que encara no han descobert, no?, lo bonic i lo preciós i sobretot lo màgic que és les Terres del Sud, les Terres del Delta de l'Ebre, i sobretot jo sempre dic, i ho defenso molt, la seva gent. Jo estic enamorat del tarannà de les Terres de l'Ebre, que escolta'm, és com allà dalt a la muntanya que t'ho donarien tot.
És fantàstic, és fantàstic. La gent d'allà baix és hospitalària, és maca, és treballadora, pobrets amb el temps, ho pateixen molt perquè ara últimament estan molt castigats, però són forts, s'aixequen i realment són una gent preciosa, admirable, molt admirable.
Que, per cert, no hi ha una cosa millor que es pugui fer, que és un dissabte al matí anar al mercat de Tortosa i menjar-te una anguila amb suc.
Ai, mare, amb aquelles torradetes de pa amb tomaquet, oli i anguila, xapadeta.
Aquells brunyols de bacallà, i acabar això amb un pastisset de Tortosa.
Ja està, culmines el dia.
Això és una d'aquelles coses que... És curiós que moltes vegades, això, sort, no sé què ha passat, no, aquests últims anys, que el tema dels esmorzars els hem reivindicat, no? És a dir, la cuina de la cassola, la cuina tradicional catalana, ha trobat un filó amb els esmorzars de Forquilla.
Això és fantàstic, perquè l'esmorzar de Forquilla és necessari, és únic i és que, a més, és reconfortant, perquè quan fas un bon esmorzar de Forquilla ja et pots passar fins a arribar a sopar, no? És genial.
Marc, i com va sortir la història de passar de l'Instagram amb un llibre, amb aquest Hoy Cocines Tú?
Bueno, és un projecte que ens van demanar molt la comunitat. Estàvem esperant el moment adequat per fer-ho, perquè nosaltres, les redes socials, i al final ens devem a la nostra comunitat, que són la gent que ens ha fet arribar on estem ara. I era un projecte que ens demanaven molt. I llavors ens va contactar l'Arús amb un projecte que ens va posar sobre la taula fantàstic i excel·lent, que a més han participat els germans Torres, el Sergio i el Javier Torres, de Cocines Torres, que ens han fet un pròleg preciós i estupendo. I vam decidir fer una recopilació de receptes noves, posar coses fresques i fer arribar a la gent en paper aquest recetari que poden després treballar a casa, cuinar a casa, que el tinguin... Perquè la idea d'aquest projecte és que s'embruti de tomata, que el tinguis a la cuina, que el disfrutis i que t'ho passis bé llegint-lo, perquè també a cada recepta hi ha un fragment petitet que explica història, que explica caliu, perquè no només sigui recepta, també tinguis una mica la història del plat, com ha arribat, què és el que et menges, algun consellet i la recepta, perquè la puguis fer ràpid, fàcil i d'una forma senzilla.
Clar, aquesta és una d'aquelles coses, no?, que moltes vegades quan agafo un llibre de receptes de cuina pensa, què faig, no? Vaig a lluir-me a fer aquelles receptes que la gran majoria de la gent no farà mai o farà un dia molt determinat, o vaig a donar aquells tips, no?, a fer receptes aquelles senzilles o mil ràpides que dius, mira, això ho faré.
Això és així, però aquest llibre el que intenta és aproximar la gent a la cuina, que tingui idees fresques, ràpides, i que també tingui una petita selecció que pugui sorprendre quan té invitats i coses per picar, i uns bons postres. Vull dir que al final és un llibre perquè l'utilitzis i el tinguis el dia al dia molt pràctic.
I com ho heu fet per triar les receptes? Perquè, clar, vosaltres en 4 anys n'hi heu fet moltes, i aquí, a més, dius que n'hi han de noves, no? I llavors, clar, com ho triem, això?
Clar, no pots posar les receptes que ja tens i que dones a la comunitat d'una forma, no? O sigui, la idea és també sorprendre'ls i que tinguin accés a unes receptes noves, divertides, que segueixin la mateixa essència que tu has donat sempre, no? Llavors, triar-les és complicat perquè tens que anar pensant què pots oferir, què agradarà, què no agradarà, i sempre respectant la teva essència. Això és important.
Ui, mira, pàgina 60. La croqueta de la iaia Lolita.
Ah, aquesta.
Com les feia la Lolita, la iaia Lolita?
Bueno, la iaia Lolita fa unes croquetes increïbles, encara les fa, té 97 anys.
97?
És autònoma, està fantàstica, jo crec que és una generació indestructible, m'encanta, i fa unes croquetes que són totalment insuperables de totes les maneres que les puguis intentar fer.
No, a més són d'aquell tipus de persones que gairebé, suposo que no sé com ho heu fet per allò de la recepta, perquè no veig a la iaia Lolita amb 97 anys allò amb la balança pesant la mantega i la farina, no?
Allò,
a cullerades, no?
Treballen a ull, però tenen un ull que és clavat i, a més, molts anys d'experiència, que també jo crec que hi ha una recepta que és la de la seva mare, és la de la iaia Anita, però és la meva besàvia, que és la truita, que ella volia fer uns canelons, no tenia les làmines de canelons i va decidir fer el caneló amb la truita. Llavors el que va fer és omplir la truita amb relleno, no? I després va ficar, que podríem dir, això és una mica lo divertit, va ficar beixamel per sobre i ho va gratinar com si fos un caneló. Clar, va quedar una truita hostal estupenda, que ella li deia.
A més, està bé perquè, per una banda, doncs, hi tenim plats de la cuina tradicional, com, per exemple, un xató, i per l'altra ja us heu posat, diguem, heu modernitzat, no? Allò que ara s'ha posat molt de moda i que, de fet, els restaurants, jo em sembla que es pensen que ara carxofes n'hi ha tot l'any, no? Perquè heu fet aquesta flor de carxofa, no?
Ai,
amb pernil i foie gras. Això és una delícia.
És que quan
però aquí hi ha tècnica de fer aquesta carxofa, eh?
No et pensis. Tothom és fàcil. Potser la primera et sortirà una mica així i la segona et sortirà perfecta. Eh? No són receptes complicades ni que tinguin secrets de tècnica. És fer cuina fàcil a casa i que la pot fer tothom.
Escolta, la iaia Lolita, les aletes de pollastre li agradaven picants o no?
Sí. A Lluita li agrada
sí?
molt picant, sí.
Perquè normalment la gent gran diu això pica massa, això no m'ho posa.
No, a Lluita li agrada el picant.
Vosaltres reivindiqueu molt aquesta cuina quotidiana, la de casa, la que no necessita grans escenaris. Per què creieu que agrada tant aquest tipus de cuina? Perquè la gent la pot fer amb un tres i no res? Perquè no hi ha ingredients complicats? Perquè no s'ha d'anar allò a la Seca, la Mec i la Vall d'Andorra a buscar un producte concret?
Bueno, perquè la gent vol pràctic, vol veure coses que pot fer i vol treballar el producte que té dia a dia a casa. L'altra cuina, que en aquest país n'hi ha moltíssima i són uns cuiners fantàstics, increïbles, que ens han ensenyat moltíssim, també han fet, fan un treball exquisit, no? Però clar, també, per exemple, el que dèiem, hi ha una cultura ara impressionant i la gent valora anar a un restaurant i fer un menú degustació i pagar 300 euros per un menú. No ho troba car, i això ho trobo fantàstic, no? Perquè realment, abans potser es veia, 300 euros per un menú degustació, estació és molt car, però en canvi te'ls gastaves fent rafting, no? Vull dir, en canvi, ara...
O anar a veure el Barça.
O anar a veure el Barça,
i després que perdi, eh?
I escolta'm, tu, un passatge gastronòmic de les característiques que ens ofereixen els restaurants d'avui en dia, que la gent s'hagi culturitzat, tingui molta cultura gastronòmica i ho apreci, i ho pagui, i ho valori, és fantàstic. Però també a casa potser no es veuen... no tens els estris i els elements que necessita per treballar aquest tipus de productes. No tens un runner, no tens per treballar el buit. O sigui, si ets una mica cuineta, sí que hi ha mica... Et vas fent els teus propis gadgets, però si vas amb feina, tens família, tens el dia a dia, també vols menjar bé i també vols menjar coses ràpides i que puguis fer. Llavors, aquest tipus de receptes són les que busques.
En un món ple de presses, com trobeu aquest espai per cuinar sense estrès, fer-ho amb amor, treballar l'hort? Perquè, clar, jo no sé si vosaltres actualment viviu del vostre perfil a les xarxes socials?
Sí. Nosaltres actualment el nostre perfil és la nostra feina, que sempre s'ha dit que quan treballes del que t'agrada, la feina ja no és feina, no? Però realment és difícil treballar del que t'agrada i poder-t'hi dedicar el 100% avui en dia. I nosaltres sí, ho hem aconseguit gràcies a tota la gent que ens segueix, que ens dona suport, ens ajuda, ens apoya i ens mira cada dia.
Hi ha molta gent que ara ens estarà escoltant i que té aquesta ànima, no?, emprenedora, i dius, escolta'm, ostres, aquest parell, no?, la Mònica i en Marc, en 4 anys han aconseguit viure d'una cosa que van començar com un divertimento, no? Però hi ha molta feina aquí darrere, no?
Sí, sempre es veu la punta de l'iceberg, sempre veus la punteta que surt, però no veus el tros de feina que hi ha darrere i a sota. Ja són, només a Instagram ja són 1.500 vídeos, eh?
1.500 vídeos. Què és el que treballeu més? Instagram? YouTube també el treballeu?
Sí, totes les xarxes. Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, totes les xarxes.
El Facebook encara funciona perquè...
Fantàstic, el Facebook és fantàstic.
Sí?
Sí, arribes a una comunitat immensa i el Facebook, al final, emetre el que emetre és la mare, no? Llavors... també hi ha una gran comunitat allà, no? Potser és un altre tipus de comunitat, però també hi ha una gran comunitat i molt, molt activa, molt, és molt maco.
Clar, jo tinc la sensació notícia que quan va haver-hi aquesta ebullició d'Instagram, Facebook va quedar com una mica, o el vam deixar des d'un punt de vista social, tot i que, a veure, si tu fas una publicació a l'Instagram, també la pots passar directament a Facebook, no?
Sí, al final.
Però, i la gent és diferent.
Bueno, ja de tot, vull dir, suposo que també hi ha, o sigui, la gent és diferent, hi ha diferents nínxols de gent, diferents comunitats, no? Vull dir, hi ha gent que consumeix més Facebook perquè no s'ha passat a Instagram, gent que no vol Instagram i està a Facebook, però hi ha gent que no està a Instagram ni a Facebook i està a TikTok, no? Potser és important sempre intentar arribar al màxim de persones possibles i estar a l'altura de tothom.
I el producte que poseu és diferent perquè, clar, amb TikTok diuen que el perfil és més jove i que s'ha de ser una mica més rockero, no? Instagram una mica de menys. Facebook, per exemple, diuen a mi, mira, aquesta, ara fa pocs mesos que vam estar a Mèxic, doncs diuen, oi, aquí encara s'utilitza molt el Facebook, no? I clar, te'n dones compte de que no sé si, diguem-ne, això, la gent que ara s'hi vulgui posar, diu, què faig, no? És a dir, faig producte diferent? Faig el mateix producte i el poso a tots llocs?
Bueno, és una mica... Les redes socials és una mica anar provant. És obrir totes les comunitats obrir-te a totes les comunitats que tu puguis, ves provant a cada lloc que encaixa més i la mateixa comunitat de cada zona i de cada xarxa et dirà el que necessita i el que vol. Ja veuràs tu com et funcionen els vídeos.
Marc, vosaltres dos que sou fotògraf, tu què? Ja t'has passat només el telèfon o encara fas fotos, diguem-ne, amb càmera i d'això? Perquè avui en dia hi ha uns telèfons que déu-n'hi-do les fotos que fan, eh?
Jo, si em demanes consell professional a nivell fotogràfic i possiblement el meu mentor fotogràfic, que és Manel Esclusa, em matarà, però per treballar a les xarxes socials sí que utilitzem principalment el telèfon. Avui en dia el telèfon ens cobreix totes les necessitats, però sí que és veritat que a nivell professional, fotogràficament parlant, i per família i tal, utilitzo encara càmera, sobretot si pot ser analògica, perquè ens agrada tenir...
Analògica, encara tens una? Què tens tu? Què treballes?
Sí, tenim una Mamilla, tenim una Jessica, tenim diverses, bueno, som bastant fanàtics de la fotografia analògica. És difícil avui poder treballar a nivell professional, però a mi m'agrada molt de la fotografia analògica aquest concepte, que jo anava a casa l'àvia, obria l'àlbum de quan eres petit i agafaves la foto i te l'emportaves. L'àvia et deia, escolta, que no en tinc més! I això transformava aquella fotografia, la transformava en una obra d'art única. No? I això jo vull que el meu fill ho visqui. Llavors nosaltres tenim tot el recopilatori de fotografies digitals del dia a dia que vas acumulant amb els mòbils i amb les backups i omplint i tal, però al final tot això no acabes imprimint quasi res, és molt poca cosa i tot això es perd o si algun dia jo què sé...
Amb núvols que després dius, i això on ho tinc, no?
És com els llibres també, vull dir, escolta, consumim llibres en paper, tinguem llibres a casa, donem-nos aquesta funció, no? Perquè ara també tot és els Kindles, els tal, que estan molt bé, que jo també els consumeixo, però escolta'm, està bé que puguem palpar i no perdre aquesta sensació.
Home, a veure, i aquell llibre que fa 23-24 per 20, un telèfon, home, alguna foto amb molt bona llum, potser sí que la pots fer en telèfon, però aquestes, si no, han d'anar amb càmera, eh?
Aquestes han fetes en càmera. Sí.
Clar, jo que durant molts anys també, segons com, doncs, he treballat amb diversos professionals de la fotografia i veus amb quin es treballa, no? Allò de, ets de Nikon, ets de Canon, jo sempre dic, a mi, si algun dia, doncs, allò que dius, algun dia pots, una Leica.
Ja no són el que eren, eh?
No, ja m'ho han dit, ja, però...
Xandena, ja no
però,
que...
però també podem comprar una Leica antiga, no?
Sí, jo en tinc una de Leica antiga, del meu avi, petita, però sí. Tot el que sigui càmera antiga, si veig alguna ocasió bona, la replego cap a casa.
Sí, però Leica també ha caigut, diguem-ne, la part digital.
Sí, totes amb respaldo digital, Hasselblad, en què National Geographic va suprimir la diapositiva i ja tots ens vam tirar al digital.
Clar. Escolta, amb aquest llibre que heu fet tan fantàstic d'Oi Cocines Tu de l'Arús, segurament que hi ha alguna recepta que és la vostra ma petit boucher, no? Alguna, no sé quina triaràs que sigui la vostra mossegada, diguem-ne, d'or de totes aquestes receptes que hi ha, perquè clar, és que agafes la part de les postres i és que entre, jo no sé què triaria entre aquest plàtan rostit amb mirtils o les pomes a l'air fryer, o la torrija, no? Les torradetes Santa Teresa de Brioche.
Les torradetes Santa Teresa, jo sóc molt fanàtic, però potser les pomes air fryer aquestes van ser, són una reversió d'una de les principals, jo crec, receptes que va tenir més èxit en el seu moment, perquè va agradar molt la presentació aquesta així com oberta per la meitat. El meu avi les feia senceres, amb crema, farcidetes... I
però no les feia l'air fryer,
No les feia l'air fryer, no les feia l'air fryer.
Al forn, no?
Les feien al forn, clar. I això de l'air fryer és un altre tema que dona molt de debat,
Déu-n'hi-do, no? És a dir, portem ja 3 anyets que em sembla que és el número 1 de les vendes per Nadal, l'air fryer.
Perquè és fantàstic, l'air fryer. Jo crec que ha arribat per quedar-se i a la gent li agrada molt, perquè et dona molta versatilitat, és molt ràpida, permet cuinar bastant bé i, a més, fer una reducció impressionant de port calòric, no? No tens que deixar el forn de banda, no tens que deixar tens que fregir, no és el mateix treballar amb una grasa que fer un air fryer, però té molta sortida, aconsegueixes coses molt bones per deshidratar, per treballar producte ràpid, et dona molt bona qualitat. Jo crec que vingut per quedar-se,
Home, la veritat, a veure, l'air fryer, sempre ho diem, que no és una fregidora com a tal, sinó que és un forn petit i que Déu-n'hi-do lo ràpid que va. Jo t'haig de dir que, des d'un punt de vista personal, penso que moltes vegades en una casa, per encendre el forn per fer alguna cosa, no l'encendràs perquè et farà mandra. En canvi, l'air fryer, si la tens allà al damunt del mármol, no? Allò, l'obres i pim-pam i la
fa. Et dona no? molta... És molt versàtil a l'hora de treballar-la i et dona molta rapidesa i et permet treballar un bon producte amb una bona qualitat amb un temps bastant reduït.
Escolta'm, aquest llibre ha sortit del forn, i ara què? Què esteu fent, la Mònica i tu?
Bueno, estem en altres projectes editorials, estem en molts projectes que han sortit a través de les redes socials, i cuinant i sempre cuinant.
Hi ha algun producte d'aquests que us arribin que dieu, mira, no, això no vull cuinar, això no... Perquè, clar, suposo que arriba un moment també que us arriben ofertes que potser dieu, i això què, no? Això jo ho haig de fer-ho o no? Us tanqueu?
No ens hem trobat en aquesta situació. Normalment les ofertes de feina sempre venen respectant els nostres ideals, perquè jo crec que ja és també un consens avui en dia molts creadors de contingut, Llavors, les mateixes marques, les mateixes ofertes laborals ja venen a buscar les que segueixen una mica els seus ideals i els seus valors, no? No sé... si ve una oferta de treball que no respecta els nostres valors o no segueix els nostres valors, doncs possiblement no l'agafem perquè no té sentit, tampoc la comunitat tampoc ho consumirà.
Va, escolta'm, ara que estem en aquests moments i que tenim aquí ja les portes de Nadal, una recepta, per exemple, per al dia de Nadal, que no sigui l'escudella i carrandolla, sinó algun petit boucher d'aquest llibre que tinguem aquí i que diguis, mira, jo aquest el faria pel dia de Nadal.
Tens el salmó al forn amb salsa d'alcaparres, que és fantàstic, és una molt bona idea. Un bon pollastre guisadet, poquet a poquet, aquella recepta que vaig veure tu una vegada d'aquells... Crec que és aquells com es diu... Codillo, com es diu en català?
El garrot, no?
El garrot aquell que vas fer amb aquell embolicadet amb paper de plata, allò vas fer mel, es desfà, això és fantàstic, això entre Nadal i fora Nadal també.
Ma Petit Boucher és més que un projecte de cuina, és un espai on el temps s'atura, on el menjar es converteix en emoció i on cada imatge és una invitació a viure més lentament. Marc, moltes gràcies per venir avui, per fer-nos tastar la bellesa en la forma més senzilla, que és amb un plat i amb uns pastissets de Tortosa que fan territori, que defensen un país, que defensen una gent, unes persones, i sobretot que ens fan molt i molt feliços. Jo no sé, però m'ha faltat una miqueta de Mònica. Què et sembla si quedem un dia d'aquests i baixo jo el Delta Cuina?
Venga,
també?
Fet.
Sí?
Adjudicat. Va. Fet. Gràcies, maco.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I per acabar la fonda d'avui, una frase sobre la pagesia que diu així: el primer cuiner és el pagès. Esperem que us hagi agradat aquesta fonda i que ens tornem a trobar properament. Salut i bons aliments. Gràcies per ser-hi. All guns away, all guns away, surrender, surrender. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up.